Bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, els donem la benvinguda des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença el Converses a la cadena Cope a Catalunya i Andorra amb convidats com el Marcos Pardeiro, redactor de La Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
El Juan Carlos Valero, de BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
La María Jesús Cañizares, de Crónica Global. Bona tarda, María Jesús.
Bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Ramon Espadaler. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és el líder d'Units per Avançar, els hereus, podríem dir-ho d'aquesta manera, d'Unió Democràtica de Catalunya. Vostès estan a la llista del PSC i vostè ocupa concretament el tercer lloc d'aquesta llista dels socialistes de Catalunya. El senyor Espadaler és un jove veterà de la política catalana, i aviam, jo li començo preguntant per aquesta podríem dir, coalició entre Units per Avançar i el PSC. Quin recorregut té aquesta coalició? És només per aquesta legislatura o va més enllà d'això? Aviam.
La intenció, bona tarda i gràcies per donar-nos la paraula, la intenció és que la voluntat és acabar per aquesta legislatura i que s'explica per l'excepcionalitat del moment. Units per Avançar és un partit que, com bé vostè deia, recull una part doncs, del que està la tradició, la família d'Unió Democràtica en el seu moment, que s'inspira en l'humanisme cristià, en la democràcia cristiana. Recull també una part de gent que ve de Convergència perquè no se sent còmode amb la deriva que ha agafat Convergència, i sobretot recull gent que no ve d'enlloc de cap altre partit polític, però que sí que té una voluntat d'incidir en la política, i que entenem que ens definim com a partit catalanista, centrat i no independentista. I en aquest sentit i en aquest moment que ens trobem, que és difícil, que és important, que és una cruïlla important per Catalunya, teníem dues opcions: presentar-nos en solitari. Jo personalment vinc d'una experiència que no va sortir bé, i a vegades s'aprèn molt de les coses que no surten bé. A vegades un diu, a vegades es pot fracassar i els altres aprendre. Doncs jo vaig aprendre en les anteriors eleccions del 27 de setembre de fer 104.000 vots i no arribar a consolidar un escó, no? Ens vam plantejar molt això i vam tenir una proposta de diàleg amb el Miquel Iceta, i hem arribat a fer una proposta conjunta sense que nosaltres abracem l'ideari socialista ni ells l'ideari humanista democristià que tenim nosaltres, i sí sumar, perquè creiem que el moment s'ho val, des d'una proposta catalanista que va del centre dreta fins al centre esquerra, i que no aposta per la independència sinó per sortir des d'aquí, des del diàleg, perquè només en sortirem parlant, dialogant i construint amb les sensibilitats de tots, perquè aquest país, com bé deia el Miquel Iceta en alguns dels debats parlamentaris, són massa pocs com per estar tan dividit.
Això és el present i també possiblement el futur. El passat de vostè, senyor Espadaler, sempre tinc la imatge de vostè tancant la porta d'Unió Democràtica de Catalunya. Suposo que va ser poder el dia més trist de la seva vida, no?
Sens dubte.
Dir, poso la clau, tenco i dic, s'ha acabat la història d'un dels partits més antics de Catalunya, senyor Espadaler, no?
Sí, de la meva vida política, en la vida
personal. Sí, clar, no, la vida política.
Però, difícils, no? Però de la vida política, sens dubte, no? I et fa reflexionar molt. A mi em va tocar exercir aquest paper i el vaig exercir per responsabilitat, i em va tocar posar punt i final en un partit que era històric, però jo he considerat que d'una manera tancava correctament el cicle, ajudant a donar vida a un partit que d'alguna manera recollís aquest ideari que és personalista, comunitari, que és una expressió potser poc coneguda, però que valora les persones, les famílies, la seva incardinació amb la societat, que té un model econòmic que vol que hi hagi tant mercat com sigui possible, però també tant estat com calgui per corregir les disfuncions del mercat. Nosaltres no som liberals, tampoc som socialdemòcrates, estem en aquesta centralitat. Em dono per moderadament satisfet d'haver ajudat a néixer un nou projecte, que és Units per Avançar, que plega gent d'Unió, però també gent molt diversa, com abans els deia, de Convergència o d'altres entorns, que estan per aquesta manera de construir el país, de mirar endavant.
Escolta, ideològicament vostès, Units per Avançar, no estan poder més a prop, per exemple, del Partit Popular que no pas al costat del PSC?
En el que fa referència a la nostra ànima catalanista, no. Estem molt lluny del que pugui representar el Partit Popular.
Ideològicament
no ha estat capaç de fer cap proposta en alguns aspectes de polítiques concretes. Podem tenir idees compartides i properes a les que pugui defensar el Partit Popular. Li posaré un exemple ben concret. En la qüestió educativa, per nosaltres la màxima és que l'educació, de qui és responsabilitat en primera instància, és dels pares i de les famílies, no ho és de l'Estat en el sentit ampli o de l'administració. I en aquest sentit nosaltres defensem que perquè els pares puguin escollir el model d'educació que volen pels fills, doncs cal que hi hagi una bona escola pública, i per tant defensem, sí, sí, una bona escola pública, però cal que també hi hagi una escola concertada i que siguin els pares al capdavall els que triïn. Probablement amb això, en concret, estaríem més a prop, doncs, del que representa el Partit Popular que del que representa el Partit Socialista. I per això, en l'acord amb el Partit Socialista, doncs, en aquest cas concret, i en alguns altres, hem dit, escolta, hi ha especificitats a les quals nosaltres no transigirem, perquè seria enganyar-nos a nosaltres mateixos. Ara, reconeixent-nos aquestes diferències que hi són i que no les pretenem amagar, creiem que hi ha una major, hi ha un bé superior a protegir, que és la convivència en aquest país, que és dir prou a l'independentisme amb una claretat rotunda, meridiana, prou a l'independentisme. Volem guanyar l'independentisme a les urnes, però també volem dir en aquells que d'alguna manera a base de no moure res ni fer cap proposta i estar tan immobilistes com el Partit Popular o Ciutadans, també els diem cal fer política, no? I per això ens situem en aquest camí del mig que vol canviar coses, però les vol canviar dins la legalitat, dins les institucions i fent les coses ben fetes.
Vull dir, això en un moment determinat, si el Parlament arriba a alguna qüestió d'aquestes que vostè plantejava i han de fer trencament de vot, ho farien, no? Disciplina de vot, com es diu habitualment,
sí,
no?
Sí, sí, no, l'acord polític diu
marca
que...
Marca aquestes diferències.
Marca
no?
les diferències en dos àmbits molt concrets, en el de la sanitat, en el de l'educació, i un tercer que no, per mi, personalment, no és gens menor, que en els temes de consciència. Sí, sí. I a partir d'aquí, doncs, ens reconeixem que sí, certament som diferents, per tant, en aquest sentit nosaltres no assumim el programa del Partit Socialista de la mateixa manera que el Partit Socialista no assumeix el nostre, i que això ja ho gestionarem des de la política, però creiem que ara no podem dispersar aquests vots que estan en aquest espai central entès en sentit ampli, que és catalanista, amb diferents intensitats, fins i tot si vostè vol, que disgregar aquest vot quedant-se en la puresa de cadascú, que jo em podria quedar amb la puresa nostra i dir, escolta, no ens movem d'aquí, però si acabes
hi ha un interès superior ara mateix, no?
No tenint diputats al Parlament i desviant de l'objectiu principal, que és tornar a la política a les institucions i el seny i el sentit comú, una cosa tan fàcil com això,
important,
no podem malbaratar aquests vots.
Molt bé, preguntes o paraules demanades, Juan Carlos Valerio i Jesús Cañizares. Vinga, Juan Carlos.
Sí, vostè que té experiència en relacions de parella política, perquè anteriorment...
Nosaltres només he tingut una, que per molts anys.
Per això he matisat que relacions de parella política. Unió sempre ha format coalició amb Convergència i ara està experimentant una nova coalició amb els socialistes. Amb qui se sent millor?
Són dos experiències diferents. La coalició amb Convergència tenia una voluntat de permanència, de continuïtat, tant en el temps com en l'espai, per entendre'ns, tant en l'àmbit local com el nacional, com l'estatal, com l'europeu. L'acord amb els socialistes és puntual, és per aquestes eleccions i en aquest context. No el pretenem extrapolar ni a l'àmbit local, ni a l'europeu, ni a l'espanyol, sinó que val per aquestes eleccions perquè la que està caient creiem que justifica aquest acord, no? Les relacions són molt diferents, per tant, si un parteix d'un acord que respon a una qüestió conjuntural, ho fa diferent, però sí que li diré que hem sintonitzat molt fàcilment, perquè les dues parts, tant el Partit Socialista, que és la part gran de la coalició d'aquesta proposta electoral, com nosaltres, Units per Avançar, que som una part petita i modesta, sí que tenim clar aquest respecte mutu i aquesta voluntat de suma. Nosaltres volem sortir d'aquí dialogant. Creiem que la victòria d'una meitat respecte a l'altra meitat, sigui quina sigui aquesta, tant se val si és l'independentisme com si és l'immobilisme, no arreglarà el tema. Que s'equivoca molt el qui pensa que, escolti, si derrotem l'independentisme per dos punts, doncs s'ha acabat el problema, i al revés, si els independentistes creuen que si guanyen per un punt o dos han aconseguit els seus objectius, s'equivoquen de mig a mig. El país és plural, és divers, hi ha d'haver algú que sigui capaç de dialogar amb tothom tenint els peus a terra i tenim les idees molt clares, i nosaltres tenim els peus a terra i les idees clares respecte que volem fer la política des de les institucions, no volem una proposta independentista, volem canviar les coses i que les coses s'han de canviar dintre de la llei. I aquesta és la nostra claretat d'idees, diguéssim.
Abans parlava d'aquells 100.000 vots que no van ser suficients el 2015 per que Unió guanyés escó. Aquests 100.000 vots, on creu que aniran? Tots a la llista transversal de PSC i Units per Avançar, o anirà, hi haurà una fugida de vots cap a una altra?
A mi m'agrada dir una cosa que és de pulcritud democràtica. Nosaltres, ja m'agradaria, però no som propietaris d'aquests 100.000 vots. El que sí que crec que podem fer, i això és el que modestament hem intentat fer, és donar un senyal en aquests 104.000 vots d'allò que faríem nosaltres. A mi em parava gent vegades pel carrer i em deia, escolta, qui votaràs tu les pròximes eleccions? Gent que em deia, van votar a tu, van votar a Unió, i què faràs tu? I això em va fer reflexionar molt, i jo tenia converses amb el Miquel Iceta en aquest sentit, i finalment ens hem posat d'acord, i ara en aquests 104.000 els dic, escolta, la nostra proposta és Miquel Iceta, perquè és catalanista, perquè és moderat, perquè està en un espai de centre, i per una cosa molt més important, que aquesta sí que l'hem parlat molt a fons amb el Miquel Iceta, perquè ell sap que tindrà molt vot prestat. Ell sap que tindrà molt vot no socialista, entre ells el meu, i que per tant l'haurà de tractar amb cura per allò que li donarem. I allò que li donarem és dir, escolti, no portem el país al dalt a baix de l'independentisme, per tant, zero acords amb un govern independentista, però també hem de canviar les coses, per tant no podem acceptar aquest immobilisme de l'altre costat, que a base de no fer cap proposta i només intentar judicialitzar les coses ens ha portat una mica doncs, on estem.
Aquest vot prestat, d'on ve? D'on pot venir?
Una part d'aquests 104.000 vots seran prestats al món socialista, perquè ja la tenien la papereta del Partit Socialista el 27 de setembre del 2015 i no la van agafar, ja tenien la papereta doncs, de Convergència, d'Esquerra, de Ciutadans, i no la van agafar la d'Unió, perquè se sentien, crec jo, catalanistes, perquè eren moderats, perquè estaven en aquest espai de prudència, de centralitat, de seny, si n'hi vol dir, jo dic des del màxim respecte de les altres opcions. Jo crec que una part d'aquests pot venir, i també crec, i faig una apel·lació, en aquells vots que varen votar fins i tot Junts pel Sí, no tant per aconseguir la independència, sinó per donar força en aquell moment amb el qui havia de ser president, que després no ho ha set, el president Mas, per poder negociar a Madrid un millor tracte fiscal, unes millors relacions entre Catalunya i Espanya. Jo crec que aquí hi ha una bossa important de gent que s'han sentit decepcionada i que nosaltres els hi oferim, i escolta, nosaltres estem en aquesta línia de canviar les coses, però no de continuar ballant el mambo pervers que ens fa ballar la CUP de cap manera.
Salvador i Marcos.
Senyor Espadaler, l'he escoltat explicar per què està amb el PSC. Jo crec que ja ha quedat clar, però jo volia ho dir perquè quan un es justifica molt, no cal. Jo crec que és obvi, però bueno, en el sentit següent, jo crec que vostè ha dit que hi ha unes eleccions en el que ve caracteritzat per la seva excepcionalitat, que són unes eleccions que no són en l'eix habitual ideològic de dreta esquerra a l'uso, perquè per exemple entenguin els oïdors, però que ve sobretot a vindre a remarcar dos grans bàndols, per dir-ho així, els independents i els que no són independents, però que han deixat un espai gran, un espai orfe o millor, que són aquells que són catalanistes i que havia estat el pal de paller al llarg de tota la història de Catalunya dels anys 80, no? Que vostès han entès que aquest és l'espai que volen agafar juntament amb el PSC, o sigui, un espai centrat, un cap a la dreta i un altre, si vol, cap a l'esquerra, però que sobretot el que volen reforçar aquesta idea de catalanista, no? Això és el que jo he entès de les seves paraules. I jo crec que hi ha aquest espai, després veurem com es concreta. Aquesta és la pregunta de si és així, no cal explicar a vegades que tothom pregunta per què està anant amb un que ideològicament és diferent, si no entenem que és amb aquesta nova, diguéssim, excepcionalitat que vostè també em sembla que ha fet referència. I després permetin, tot i que ja fa dos dies que ha sortit,
hem de avançar, si no,
sí, dos dies que va sobre sortir, que he vist una mica, deien que frívol, quan la senyora Rovira ha dit que el senyor Iceta s'ha fet un ball, cosa que ja està acostumat, i per tant no passa res, quan hi havia algunes persones que estaven empresonades, i el senyor Iceta li ha fet memòria de que el que és frívol és no conèixer el nombre d'aturats que hi ha a Catalunya. Vostè creu que tindrem més d'aquestes, si em permet fer una mica d'ironia, encara que la ràdio no es fa, d'aquestes reflexions, o al llarg de la campanya electoral podrem tocar altres temes que puguin ser més rellevants?
A mi m'agradaria que la campanya poguéssim tocar temes rellevants. Nosaltres, per boca de Miquel Iceta, n'hem tret un d'important, que és el finançament de Catalunya, amb una agència consorciada, amb una quita en el deute de Catalunya, i que ha generat un munt de crítiques. Però el que no ha generat, sorprenentment, és cap contraproposta. La crítica s'hagués agraït, s'hagués dit, no, per aquí no, hem de fer això, això, això i allò altre. Això no hi ha set. No hi ha set per part de ningú, i encara una paradoxa més. La persona que es va oposar amb més celeritat i contundència a una quita que, val a dir que el Miquel Iceta no la plantejava només per Catalunya, sinó pel conjunt de comunitats autònomes, no va ser el ministre Montoro, paradoxalment, va ser Albert Rivera, que ja retrata molt el panorama i el personal, no?, en aquest sentit. Per tant, nosaltres continuarem fent, i en tenim un munt per desplegar aquests dies, i en veuran en matèria d'ensenyament aviat, i en veuran en aquesta matèria de finançament, i en veuran els altres àmbits, propostes concretes, perquè creiem que és evident que hem de resoldre la major. El primer és intentar donar cosir a aquesta societat fracturada que tenim. El primer és intentar donar estabilitat al món econòmic perquè les empreses no només no hagin de marxar d'aquí, sinó que en puguin venir, i el que no calibrarem mai són les empreses que han deixat de venir, les inversions que s'han deixat de fer. I el tercer és, escolti, hem de començar a aclarir-nos amb nosaltres per després parlar amb el conjunt d'Espanya, però sobre la base de propostes concretes que evidentment farem, no?
Marcos,
dos molt breus. Primer, volia que m'aclarís si Miquel Iceta va buscar Ramon Espadaler o Ramon Espadaler va buscar Miquel Iceta.
La gallina.
Si és possible, si és possible.
Sí, molt bé.
Segur que...
I la segona, si demà hi hagués eleccions generals, eleccions espanyoles, vostè votaria Pedro Sánchez o vostè voldria una altra opció?
Que per cert, que hores d'ara Pedro Sánchez està a Lleida, si no m'equivoco, avui dissabte està a Lleida,
Lleida
mateix,
sí, és veritat.
Està fent meeting
sobre la primera part, ha estat una mica mutu. Jo amb Miquel Iceta el conec de fa molts anys, jo havia tingut responsabilitats de portaveu adjunt en el seu dia de la Federació de Convergència i Unió, quan ell era portaveu primer del grup dels socialistes, per tant, a la Junta de Portaveus havíem coincidit moltes vegades. Jo i les hemeroteques estan com a testimoni, havia dit moltes vegades que aplaudia el sentit institucional del Miquel Iceta i, a més, el seu tarannà, que no és d'introduir crispació. Jo crec que aquests últims temps això s'ha posat encara molt més en evidència, i ara una realitat, no és un personatge que s'hagi inventat, sinó que Miquel Iceta és així. I fa que, doncs, aquests últims temps que hem tingut debats molt intensos al Parlament, a vegades el trucava per dir, escolta, Miquel, gràcies perquè m'he sentit representat per tu. No sabria dir qui és el primer que va fer la proposta, però sí que ha sortit d'una manera molt natural parlant entre els dos. Hi ha un moment en què ens plantegem la possibilitat de fer alguna cosa conjuntament, i vam dir, i jo recordo que és la resposta, doncs, que vam convenir, escolta, a risc de que això, doncs, no arribi port perquè no sigui interessant per una part, per l'altra o per cap de les dues, especulem amb la possibilitat del que es podria fer conjuntament, no? La precipitació de les eleccions, que almenys a nosaltres, i voldria creure que no tothom, va agafar una mica contrapeu, perquè tothom treballava amb l'escenari de la primavera, nosaltres almenys treballàvem aquest, va fer que precipitéssim tot i que anéssim més ràpid i que ens poséssim d'acord. Sobre les eleccions generals, ja vindran quan s'escaiguin, quan toquin, però el nostre objectiu no és perpetuar aquest acord amb unes eleccions a nivell espanyol, per tant, jo no em veig...
No, jo parlava només de votar, de vostè com a ciutadà...
No, com a votant, sí, com a ciutadà, no?
Jo en unes eleccions generals, com a ciutadà, el que aspiro és a tenir una opció, doncs, propera al que represento jo, pròpia, que es pugui presentar. Si són molt aviat serà més difícil, són una mica més endavant, això li asseguro que serà possible perquè algunes voltes li hem donat.
El senyor Espadaler parlava fa uns instants, molt pocs minuts, una resposta del Sábado Guillermo, de les empreses, de recuperar les empreses, no?, de cuidar les empreses. De Catalunya han marxat quasi bé 3.000 empreses des de que va començar tot aquest d'alta baix del procés independentista. Un dels caps de cartell d'aquestes eleccions, el senyor Oriol Junqueras, exconseller d'Economia, ara a la Garjola, a Entremera. Vostè entén que un responsable d'un departament com el d'Economia, que ha fet o ha fugitat o ha acumulat a fugir, ha acumulat a fer que marxin de Catalunya aquestes 3.000 empreses, pot presentar-se, en fi, amb cara i ulls com a cap de cartell d'un partit en aquests comicis?
Home, a mi em sorprèn, i em sorprèn molt la zero autocrítica que es va fer en el seu moment, quan teníem aquesta fuita, I una altra fuita tant o més important que aquesta, eh? Aquelles inversions que acaben no venint, aquella activitat econòmica, aquests dies ha sortit una xifra que a mi m'ha esborronat. El gremi d'hostaleria de Barcelona estava parlant d'acomiadar un 8% de la gent. Deixi-m'ho dir amb molta claretat, aquest 8% no seran els consellers delegats, no seran els directors d'hotels, serà la gent més feble. Perquè seran els que, doncs, els que tenen els restaurants, els que donen, els que fan les habitacions, serà aquest perfil. I per tant, què vull dir amb això? Que un govern ha de ser molt sensible en aquestes realitats i que difícilment des de les perspectives pot demostrar que té sensibilitat quan aquests temes els tracta amb la lleugeresa com els ha tractat l'anterior govern de la Generalitat. En aquest sentit, la nostra proposta és, escolti, anem a resituar les coses, a donar missatges de serenor, de tranquil·litat, d'estabilitat econòmica, perquè el que té la capacitat de traslladar una SICAP a una empresa a Madrid, doncs mira, se salvarà. Però és que n'hi ha molts que no se salvaran, eh? Jo aquests dies, l'altre dia en campanya, i, escolti, un xicot em deia, escolti, jo com que el port de Barcelona m'ha minvat molt, jo sóc autònom de transports i només treballo pel port, doncs l'activitat, però em diuen que a València hi ha molt de feina i el Algeciras també, ja que la meva dona és andalusa, me'n vaig. Això és el que no té perdó de Déu, si em permet l'expressió, eh? Jo crec que un govern, i nosaltres sí que ens proposem, quan diem que hi ha prioritats, aquesta n'és una de molt important, al costat de la prioritat d'intentar que ens puguem parlar entre tots els catalans, pensem com pensem. Ja n'hi ha prou de escoltar els botiflers. Jo ara sóc un botifler als ulls de molta gent, com el Miquel Iceta, i com ho deuen ser, doncs, altres persones, i al revés, els altres no consideren una manera. Escolti, el que hem de fer és entre tots tirar aquest país endavant, però insisteixo, tenim les idees clares i nosaltres en aquest sentit les hi tenim. Zero acords amb un president independentista i amb els que han estat immobilistes els hem de tibar i molt, i per això proposem un govern en solitari, que s'ha de tenir molt coratge per proposar.
Escolti, vostès, la gent que el coneix és de la comarca d'Osona.
Sí, senyor.
Estava vostè abans a Unió, ara està al PSC, l'han dit moltes vegades. Jo
estic a Units per avançar.
Val. Units per avançar, val. Escolti una cosa, i a Osona li han dit moltes vegades que és un botifler vostè o què?
Sí, encara aquest dematí. Encara aquest dematí.
No, i això fa mal, no?
Això
vull dir, no,
dol, sí, sí, pel carrer jo a vegades em trobo amb això. Aviam, fa mal relativament. Aviam, jo...
Man, no li agrada a ningú.
No agrada a ningú, això és evident, però aviam, deixi-m'ho dir d'una altra manera. Jo estic molt convençut del que faig. I jo, en a mi mateix, no que no m'he traït. Jo defenso el mateix que defensava en vida política de Convergència i Unió, que és un millor finançament, que és un millor encaix amb Catalunya, amb Espanya, que és un suport a l'economia productiva, que és apoyar els autònoms, que és apoyar els taxistes, que és apoyar tota la gent que puja la persiana, que és que si l'economia no va aquí, no, tota la resta no s'aguantarà. Ho vaig defensar quan estava en Convergència i Unió, ho vaig defensar en Unió quan vam anar en solitari, vam fer 104.000 vots insuficients, però jo no vaig defensar la independència, jo vaig defensar modificar la Constitució a través d'una disposició addicional. I ara segueixo defensant el mateix. Per tant, en aquesta gent que diuen aquestes coses, jo els dic, escolti, ja no ofèn el qui vol, sinó el qui pot.
És el més suau que diuen dir, no?
Això, primera, si em diuen coses pitjors. I segona, per mi, en política, el qui ha d'estar de debò tranquil és amb un mateix. I els lideratges polítics, per mi, no són dir allò que la gent vol sentir. Per mi el lideratge polític és dir, escolta, allò que tu creus que és millor, i després la gent jutjarà, i a la millor la gent ens diu, escolta, doncs tot això que diuen no serveix per res i per tant vagi-se'n a casa i ens n'anirem, però anirem la consciència tranquil·la si fos el cas, però tinc l'esperança i el convenciment íntim que la gent no ens dirà això, sinó que ens dirà, escolta, doncs agafin això i mirin de governar.
Molt bé, esteu escoltant el Converses com tots els dissabtes de la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Salvador Guillermo, Marcos Pardero, Juan Carlos Valero, Maria Jesús Cañizares i avui el comitè del senyor Ramon Espadaler, líder d'Units per Avançar, número 3 a les llistes del PSC de cara a les eleccions del pròxim dia 21 de desembre. Jo abans he dit que avui el senyor Pedro Sánchez estava a Lleida, i no està a Lleida, està a
Tarragona.
Que se m'enfadarà la gent de Tarragona, que se m'enfadi, escolta, l'ho s'ha
despassat. Té tota la raó.
Demà diumenge està a Lleida i avui està a Tarragona. Molt bé. Aviam, Valero, volies preguntar fa estona i jo sí. No et deixava. Doncs ara sí, vinga, endavant.
No, la qüestió és que quan ha comentat el tema del 8% d'acomiadats en el sector que està patint més les conseqüències d'aquesta pèrdua de prestigi, no, d'imatge, que Barcelona i Catalunya havia guanyat i que tan fàcilment estem perdent, doncs són persones que probablement no són les que van anar dijous a Brussel·les pagant-se un avió o pagant-se un autocar o fent un desplaçament en tot cas doncs costós, no? Per manifestar-se en favor de l'expresident Puigdemont, no? La meva pregunta és, bueno, ja ve definida pel plantejament, vull dir, aquest procés és burgès en el sentit aquest antic, no? En el sentit de classes mitges i benestants i per tant que poden resistir una certa merma econòmica, punt 1. I punt 2, no nota vostè un cert caudillisme en el fet de que siguin els electors els que vagin allà on està el candidat i no al revés?
Es podria expressar d'aquesta manera. Certament és una campanya absolutament atípica en aquest sentit, no? Perquè és atípic tot el que ens ha passat particularment aquests dos últims anys. És tot extraordinàriament atípic i nosaltres el que pretenem és posar-hi aquest punt de serenitat i de sentit comú i de retorn a les institucions, de retorn a la legalitat. Jo respecto la gent que va fer l'opció d'anar-se a manifestar i a mi m'agrada dir, escolti, en un d'aquest dematí m'increpaven els termes que vostès acaben de dir, això de Botifler, vaig dir, escolta, jo treballaré perquè Miquel Iceta sigui també el seu president. I crec que és una mica això, l'esperit de la nostra candidatura. Escolta, nosaltres som molt conscients que aquí hi ha mig país, 5% amunt, 5% avall, per entendre'ns, doncs, que té un sentiment independentista que jo respecto, tot i que no comparteixo, i a l'altre costat nostre doncs hi ha una part de gent que diu, escolta, els hem de fer passar per l'adreçador. Jo crec que entremig hi ha un terreny per entendre les raons dels guns que les tenen. Jo també les puc entendre, algunes de les raons de l'independentisme. Escolta, tenim un finançament molt fluix, que té elements molt profundament injustos, això ho hem d'arreglar, i també puc entendre les raons dels altres. Jo entenc molt bé que un ciutadà d'Espanya se senti molt molest quan li diem que la democràcia espanyola és com la turca. A mi m'indigna. A mi m'indigna perquè ho trobo insultant i punt, i això s'ha dit. Escolti, esperar que els d'un costat o els de l'altre arreglin això, jo crec que és demanar peres a l'om. Intentar o esperar que els que estem d'alguna manera en aquest espai central, que no vol dir l'equidistància, sinó que vol dir la constitucionalitat, que vol dir la llei, que vol dir les institucions, però vol dir també la política com a resposta, jo crec que és una mica més factible, i això és la nostra proposta.
Maria Jesús i Marcos.
No sé si quan li diuen botifler és perquè, clar, ara té un pacte amb una formació que va donar el suport al 155. Vostè què pensa de l'aplicació d'aquesta mesura?
Miri, nosaltres teníem una màxima en l'Agenda Units per Avançar que dèiem ni DUI ni 155, perquè no volíem la declaració unilateral d'independència, perquè creiem que és un error tremendo, perquè creiem que s'ha evidenciat allò que advertíem i ens deien botiflers, que Europa no ens entendria, que no ens seguiria, que les empreses marxarien, ens deien que era mentida i tot això, per desgràcia, ha acabat sent així. Però també li diré que el 155 és una conseqüència de la DUI. Jo no m'amago de dir-ho. Vaig enviar un missatge molt llarg al president Puigdemont en el dijous aquell que va dir que convocava eleccions, i li vaig agrair molt sincerament, i li vaig dir, president, agraeixo molt doncs que hagués tingut el coratge no de pensar només en els teus legítims interessos independentistes, sinó en el conjunt del país convocant eleccions. Ja no em va contestar, després es va suspendre la roda de premsa i després va anar com va anar la cosa, desgraciadament, i el 155 no deixa de ser una conseqüència de la declaració unilateral, que jo lamento profundament. Jo voldria doncs que no estiguéssim en el 155, i jo voldria que no hi hagués ningú a la presó i que no hi hagués ningú fora, i que no només per fer una campanya normal, que també, sinó perquè aquestes persones tenen famílies, tenen fills, tenen pares, tenen mares, tenen esposes, i perquè jo no vull la gent a la presó, jo vull fer política. Això és el fonamental.
Ara que diu això, pensa alguna vegada que vostè a lo millor hauria anat a la presó? Ho ha pensat allò de...
No.
Quan està a soles consigo mismo?
No. Sí que quan em fan una pregunta com aquesta o semblant aquesta, jo els dic, escolta, és que jo no estic en aquest govern, diguéssim, per decisió molt conscient pròpia. Jo vaig marxar del govern del president Mas quan ja la deriva era exclusivament independentista. I la darrera conversa que jo vaig tenir amb el president Mas, li vaig dir, escolta, jo crec que és bo pel país que hi hagi un catalanisme no independentista. Si tot el catalanisme el reduïm a l'independentisme, jo crec que farem un mal negoci com a país. Dic que alguns, entre els quals jo mateix, no ens hi sentirem representats, perquè no som independentistes, que és el meu cas, o perquè sent independentistes poden dir, escolta, que aquestes no són les maneres, que també n'hi ha d'aquests. I crec que tot plegat ho hem fet molt malament, ens n'hem equivocat tots. No es tracta ara que la culpa la tenen aquests o els altres. Jo crec que les culpes estan repartides. Les tenen els que no han fet política, les tenen els que han tensat la corda i les tenim els del mig per no haver estat capaços de dir, escolti, ni per un costat ni per l'altre.
Ja,
s'ha de mirar més endavant
que enrere. Però els que han fet el que han fet i han acabat a la presó, suposo que estaven ben advertits i ben assessorats de que el que estaven fent podia provocar o comportar com han acabat. Vull dir, clar, dius, a mi m'estranya molt. Dius, és que ara estem demanant llibertat, ells diuen per presos polítics, però clar, escolti, no, jo ells estaven presos, informats, no?
Jo l'expressió de presos polítics no l'he fet servir mai, he fet servir l'expressió de polítics presos, però, i sí que en demano doncs, la seva llibertat, i més en un àmbit que és de,
però sabien on s'aficaven,
de mesures cautelars.
On
sí que ho sabien, però jo crec que fora bo que poguéssim retornar a la política, que poguéssim retornar a les institucions, que poguéssim retornar a la legalitat, que poguéssim retornar a la màxima normalitat, en el ben entès que això no girarem de la nit al dia la situació, que caldrà temps, que caldrà diàlegs i que caldrà una cosa. Abans parlàvem de pactes i el Guillermo em deia, escolta, és que sembla que t'hagis de justificar amb el pacte amb el PSC, ho he fet perquè demanaven el que demanaven i és habitual, doncs, que és normal que es demani. Els pactes que haurem de saber explicar molt bé seran els que vindran, perquè aquests sí que requeriran molta explicació, perquè haurem de pactar amb gent encara molt més diferent. Jo ja en soc molt de diferent amb el PSC i el PSC respecte a Units per Avançar. Però tenim aquest denominador comú de catalanisme i aquesta voluntat de transitar per les institucions i per la llei. Haurem de fer pactes amb gent encara més diferent si volem superar aquesta situació. I el primer dia que vaig dir això em van dir els independentistes, ha, estan preparant el pacte amb Ciutadans i PP, i Ciutadans i PP van dir, ha, estan preparant el pacte amb els independentistes. Escolti,
els
haurem
comú,
de parlar
pel mig dels comuns,
i els
estan,
comuns
eh?
Per entremig per acabar-ho d'arreglar. Haurem de parlar amb tothom i haurem de tenir les idees clares, insisteixo, no parlarem amb els independentistes per fer una república catalana i no parlarem amb els immobilistes per continuar igual, parlarem amb els unilades per continuar canviant, intentant canviar les coses.
Bueno, Salvadors, vostès. A veure, Marcos i Salvador, vinga.
Tenia pensat una altra pregunta, però aprofitant aquest fil, quina mena de pacte aspira a PSC Units per Avançar, per clarificar una mica, perquè estic entenent que seria un pacte tant amb independentistes o amb una part dels independentistes i una part dels constitucionalistes, si no entès malament. I una segona, i ja el deixo. Buscaré una mica les pessigolles, però amablement. Amablement. El PSC ha deixat de ser una sucursal del PSOE, perquè, li ho dic perquè era una crítica molt recurrent per part de Convergència i Unió durant molts anys al PSC, que era una sucursal del PSOE. Aquestes dues.
Sobre la primera, nosaltres no pactarem amb els independentistes, no pactarem amb Esquerra Republicana, no pactarem amb l'independentisme per fer un govern. Altra cosa és que siguem capaços amb determinades polítiques concretes de mirar, de fer acords. Li reconeixo que estem mirant els programes de tothom i els que en tenen, perquè n'hi ha que no en tenen de programa, però els que en tenen hi ha un grau d'acord amb infraestructures, amb determinades mesures agràries molt substancial. Per tant, aquí hi ha camí per recórrer. Què podem compartir amb el món independentista? Doncs tot el munt de peticions que van fent el president Rajoy, excepte el referèndum. La resta, escolti, posem-s'hi. Rodalies, corredor del Mediterrani, infraestructures, quart cinturó, escolti, som-hi. Per tant, si podem concertar amb aquest espai totes aquestes infraestructures, endavant. Ara no pactarem amb ells per fer un govern que vagi pel camí de la independència. Quedi molt clar, no? I la segona, el tema de les... Em deia si el PSC és una
sucursal del PSOE.
Jo he defensat en moltes ocasions que és bo per Catalunya que el PSC i el PSOE siguin una sola expressió a Catalunya, que el PSOE renunciï, per dir-ho d'alguna manera, doncs, a tenir una veu pròpia i genuïna com a PSOE a Catalunya i que la tingui a través del PSC, perquè això doncs, jo crec que és bo pel conjunt del país, no? I ho vaig dir, no ho dic ara en aquesta conjuntura, sinó que ho vaig dir, que és positiu que faci aquest esforç de pedagogia cap al PSOE, doncs, que Catalunya doncs, té aquesta realitat nacional, que s'ha de ser reconeguda, que hem de canviar les coses. Ara, una cosa que vostè no m'ha preguntat, però que em ve al cap el fil d'aquesta pregunta i que em sembla molt important. quan el dia de la Constitució sentia el president Rajoy, home, no canviarem la Constitució per complaure els independentistes, no, no, és que l'ha de canviar per complaure els que no en som. És que, cuidado, és que ja ho entenc que no s'ha de complaure, perquè els independentistes no els complaurà mai a base de canvis de Constitució, però hi ha molta gent entremig, entre els quals hi sóc jo, hi ha el Miquel Iceta, hi ha molta altra gent d'aquest país que no milita enlloc, que sí que reclamem un nou marc de relacions perquè sigui més sòlid, perquè sigui més sòlid, perquè duri més anys, perquè sigui més noble, perquè sigui més productiu, perquè sigui més beneficiós per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Per tant, aquí sí que volem ser molt clars.
Escolti, totes les enquestes apunten que sortirà un Parlament, les enquestes, que solen equivocar-se, però bueno, en fi, és amb el que hem de treballar aquests dies. Un Parlament molt fragmentat, amb majories molt ajustades, i que poder no es pot arribar a conformar un govern. Vostè vislumbra la possibilitat d'unes segones eleccions, una nova convocatòria electoral, sigui al març o sigui a l'abril, o no seria el desitjable?
No, és evident que no és el desitjable, és més. Jo crec, i ho hem dit alguna vegada, que dir-li a la gent, escolteu, us heu equivocat votant, torneu-hi, és una falta de respecte. El problema el tindrem els representants polítics. No s'hi val a tornar la pilota a la gent, perquè, escolteu, heu votat malament. Per tant, nosaltres no contemplem aquesta possibilitat i potser això ens abocarà a fer molts sacrificis i ens abocarà a molta incomprensió d'un costat, de l'altre i del mig. Però aquesta hipòtesi nosaltres intentarem evitar-la de totes.
Vinga, Salvador, brevetat, sisplau.
Sí, jo volia preguntar-li una cosa que sembla molt normal, però com que, com vostè ha dit, que era un àmbit relativament extraordinari, doncs potser no sigui tan normal. Hi ha gent o polítics que han fet un relat que passarien unes coses i aquestes coses no han passat. En alguns casos han passat tot el contrari. Pot ser que aquests partits tinguin un càstig polític, o, dit d'una altra forma, vostès, que es descriuen com a catalanistes, que missatges poden donar a aquesta gent perquè els votin a vostè i no pas a qui ha fet un relat que després, a l'hora de la realitat, no s'ha conformat de la forma en què es deia?
Jo crec que no es tracta tant de dir nosaltres ja ho dèiem, tenim raó, però sí de dir, escolteu, tot allò que se'ns havia d'alguna manera promès molt fàcil, que les empreses no marxarien, que Europa ens aplaudiria i que no ha acabat passant, sinó al contrari, la gent també ho ha d'interioritzar. I en aquesta gent què els hi diem? Entenem una part de les vostres raons, perquè hi ha coses que s'han d'ajustar en aquestes relacions entre Catalunya i Espanya, però hi ha una altra manera de fer, que potser no serà tan èpica, que potser no serà tan ràpida, que potser no lligarem els gossos amb llangonisses, però és aquell camí d'allò que és possible. I crec que els polítics hem de tenir la valentia, el coratge de treballar no només amb els sentiments, sinó també amb la raó. Els sentiments s'han de tenir en compte, és clar que sí, però la política s'ha de fer també molt des de la raó. I en aquesta gent els diem, hi ha altres maneres, i si ens doneu la confiança, nosaltres el que anem és a canviar en positiu aquest marc de relacions, perquè l'altre ja ho hem vist. A mi em diuen, escolti, i amb qui dialogaran si l'altra part no vol negociar? Dic, escolti, molt bé, i vostès que ens han portat fins aquí, com pensen continuar això? Anar rodolant la furgoneta marxes avall, aquesta de la CUP, i anar ballant el mambo? És aquesta la proposta que ens fan? Anar tenint comitès de defensa de la República a les carreteres tallades, que per cert aquí perjudiquen són els pobres autònoms que van amunt i avall amb el temps,
o els treballadors,
i els treballadors, i la gent que té una urgència, i tot això. Això ja s'ha vist que no ens porta enlloc. I l'altre, hem de ser molt seriosos amb això. No ho resoldrem en dos dies. Potser no serà èpic, però és allò que és possible i és allò que de veritat canvia les nostres condicions materials, perquè ens ha de donar més recursos per fer més polítiques i per fer millor servei als ciutadans. Però
algú va dir això, que el peix al cove s'ha acabat?
Jo no, a mi m'ho han sentit de dir mai. Això de...
No, ho dic perquè en algunes que explicaven aquest relat,
jo crec que
sí. Això del peix al cove s'ha acabat i que t'han d'anar per totes.
Però ara ens hem quedat sense peix i sense cove, que encara és molt pitjor. No? Jo no defenso el peix al cove en el sentit clàssic com s'ha defensat. Sí que defenso la política com l'art d'allò que és possible. Escolta, mirem-se des d'una altra perspectiva. Si ara Catalunya tingués 10, 12, 15, 17 diputats al Congrés dels Diputats de dependència estrictament i exclusivament catalana, que estigués al servei doncs, de l'interès de la Generalitat, permeti'm l'expressió molt col·loquial, es posaria les botes perquè aconseguiríem gestionar infraestructures, perquè aconseguiríem fer avenços. La política és això. Jo no he guanyat mai per 10 a 0 ni amb la família, ni tan sols amb l'hora de tornar a casa dels meus fills, ni amb els debats familiars. No es guanya per 10 a 0. I per tant, anem allò que és possible, que alguns ho han dit peix al cove, jo crec que és una mica més profund que el peix al cove. Cal canviar les regles del joc de les relacions de Catalunya amb Espanya, per enfortir-les, però des del respecte mutu, i demanem respecte cap a Catalunya oferint respecte.
Deixi'm, perquè vostè que ha dit el que és possible, em sembla encertat, no? Inclús hi ha gent que només tenim 5 diputats, n'han tret molt de profit, no?
Sí, senyor.
I tenim nosaltres molt més... I quin profit hem tret?
Doncs cap, estic absolutament d'acord i després direm que si el PNB, que si fa les coses així, el que fa és pensant en els seus legítims interessos del seu govern, que governa el servei dels ciutadans que viuen doncs, a Euskadi i que els donen uns bons serveis d'educació, de sanitat i de més. I aquí hem deixat perdre aquesta oportunitat i n'hem deixat perdre una altra que per mi és molt greu, irreprovable, com a mínim políticament, sinó des de més perspectives, no tenir ningú assegut a la taula que discuteix el finançament de les comunitats autònomes, fer aquesta delegació com s'ha fet el govern balear, em sembla molt reprovable des d'un punt de vista polític. Nosaltres hem d'agafar aquest fil i ser-hi.
Maria Jesús i Juan Carlos.
Quan diu que faran coses incomprensibles, és que això, aquesta frase li he sentit dir al senyor Iceta i a vostè, que és això tan incomprensible
és meva,
que
aquesta.
Poden fer?
No,
calli,
no,
fare, sempre rebuscant.
Molt senzill. Hi ha qui no ha entès... Mira, quan vam fer l'acord, jo vaig fer la consulta amb l'Anna, amb la meva dona, perquè, a més, fent-ho des de Vic, no és fàcil prendre aquestes decisions. I em va dir, estàs convençut del que fas? Sí. Et creus que no estàs assenyalat per determinar públic? Sí, també. Diu, escolta, don Ramon, el qui ho vulgui entendre ho entendrà i el qui no, encara que facis piruetes al mig de la plaça de Vic, no t'entendrà. No? Em refereixo a això. Si aquest pacte ha estat difícil d'explicar i augurem que haurem de fer acords amb gent que són molt diferent, doncs és això al que em refereixo, que haurem de fer acords amb gent del PP i amb gent de Ciutadans, doncs segurament que sí, que haurem de fer acords amb gent de Convergència i gent d'Esquerra, sí, si el resultat d'aquests acords és tirar endavant una infraestructura, és tirar endavant una millora en l'àmbit sanitari, és tirar endavant unes polítiques concretes doncs, en matèria d'ensenyament, és tirar endavant determinades coses, clar que els farem.
Això queda clar, però són pactes puntuals. Tothom està pensant en la investidura, en una investidura.
Nosaltres la investidura, digui'ns que som agosarats, però la pretenem i la veiem com veiem el govern en solitari. I creiem que això està al nostre abast. Jo veig Miquel Iceta capaç de fer un govern doncs, de gent experta en els diferents àmbits, amb molt poca connotació partidària, amb una presidència que se situï una mica, permeti'm l'expressió, per sobre del bé i del mal, que dongui senyals clars al nostre entorn, primer espanyol i després europeu i després global. Escolti, Catalunya ha tornat als carril de la normalitat, de la legalitat, de les institucions. Catalunya és un bon país per continuar invertint. Catalunya és un bon destí turístic. Catalunya és un bon país per viure, que això és el que som, carai. I això que es pugui fer doncs, en solitari i amb acords puntuals, guanyant-nos una mica el pa dimecres sí, dimecres no, que és quan hi ha sessions de control al Parlament amb dificultats, però bueno, per això som bons diputats.
Valero, sí, acabem.
I sí, vostè apel·lant al seu convenciment cristià, vostè creu que si no guanya el bloc independentista, seria possible que amb algun partit d'aquests independentistes que apel·li a la recuperació de les institucions d'autogovern, fer un reset, que apeli a fer un reset i que en els seus el missatge sigui bueno, no tenim prou base, no tenim tal, per més endavant.
No.
Seria possible un acord?
No, jo crec que...
Està posant línies vermelles, vostè.
Sí, nosaltres no podem fer un acord amb el món independentista, no el podem fer. I a més, amb l'autocrítica que hi ha hagut, que ha estat un passar pantalla de cap de setmana, encara menys. I encara li diré més, jo no ho veig amb la situació actual de l'independentisme, doncs, prescindint de la seva proposta, no, dels últims anys. Alguns l'han portat en el seu ADN com Esquerra, d'altres l'han portat més recentment com Junts per Catalunya. Jo no el contemplo, aquesta possibilitat, no, és que no la contemplem, així de clar, no la contemplem.
Vostè contemplaria, doncs, una investidura del senyor Iceta com a president amb l'abstenció dels Comuns, per exemple?
Seria una possibilitat. Poden haver-hi abstencions, poden haver-hi vots a favor, poden haver-hi... Això serà... És ja molt difícil, no? Especular, perquè com quedi el mapa electoral el dia 21, orientarà les possibilitats, en facilitarà algunes i n'invalidarà rotundament algunes altres, en funció de com quedi l'aritmètica. Per tant, sense conèixer aquesta aritmètica és molt difícil. Però hi ha un joc possible entre abstencions i vots a favor i permisos, si em permet l'expressió, també es pot governar amb permís de. No, també es pot governar amb permís de. I si el que es tracta és de recuperar la legalitat, la normalitat, les institucions, la serenitat, la concòrdia, per dir-ho així, també valen molt els permisos.
I l'important en campanya electoral, cometre poques relliscades, senyor Espadaler.
Això és fonamental. Espero no haver-ne fet cap en aquesta entrevista.
No. Està molt correcte. I
a vegades les campanyes serveixen per perdre vots.
Esperem que no, en el seu cas. Senyor Ramon Espadaler, moltíssimes gràcies. Moltíssima sort al PSC i també a Units per Avançar, que és la seva formació. Vostè com a número 3 d'aquesta coalició amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vostès.
També moltes gràcies, com sempre, a Maria Jesús Cañizares, Juan Carlos Valero, Salvador Guillermo, Marcos Pardeiro. Tornarem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu. Gràcies.